Els càmpings a Catalunya, i a Girona concretament, celebren el seu 70 aniversari. Un llibre editat enguany, comentat pel degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Lluís Coromina, i la professora i recercadora de l'Institut d'Estudis Turístics, Maria Dolors Vidal Caselles, repassa la història dels càmpings a Catalunya. I ara ho volem fer precisament amb en Lluís Coromina. Bona tarda, Lluís. Gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
Bona tarda. Molt bé, molt bé. Començant el curs nosaltres.
Molt bé. Escolta una cosa. Com arriben els càmpings a Catalunya i a Girona? I quan? Qui diries que són els primers a introduir el món campista aquí a les comarques de Girona, Lluís?
Bé, en el llibre s'ha fet una recerca exhaustiva sobre què deien també els mitjans de comunicació, aquells inicis de temps dels campistes. Els campistes inicialment van, diguéssim, venir a buscar una mica el sol i platja, els holandesos, els alemanys venien a buscar sol i platja, i llavors des d'aquí, en principi, no s'estava esperant, però va ser molt ràpidament quan van veure que era una opció doncs, de mercat i d'economia del país. Per tant, van començar a muntar petites infraestructures al costat de la costa, Palamós, dels primers que va ser, doncs per atendre aquestes demandes que hi havien des d'aquests països europeus que baixaven i buscaven precisament aquest sol i la platja.
És curiós, Lluís, que el món campista, ara que parles d'Holanda, Holanda té una tradició campista històrica, i que sigui un país on el clima és tan dolent que, esclar, que necessitaven buscar alternatives a Holanda, i es van trobar doncs, de cap i volta a les comarques de Girona, on avui dia, suposo que estaràs d'acord amb mi, tenim els millors càmpings d'Europa.
Tenim els millors càmpings d'Europa certificats, és a dir, no perquè siguem d'aquí ho diem, sinó que els premis europeus que donen sostenibilitat i millors càmpings, Catalunya sempre, i Girona concretament, sempre han estat a davant, i els últims anys tots han obtingut algun premi de reconeixement. Vol dir que aquí hi ha el tema de sostenibilitat des del món del càmping, no surt d'ara, ja ho expliquem també en el llibre. Va ser dels primers subsectors turístics que va creure en el tema de sostenibilitat, i per tant ells realment des del moment 1 han estat treballant. Per exemple, el primer càmping amb EMAS data del 2000.
Sí, tenim una mica de dificultats. Em sents bé, Lluís? Em sents bé, no?
Sí,
perfecte,
sí.
Perfecte. Escolta una cosa, a veure, en el llibre es parla de dos càmpings i jugarem amb els noms, no? Qui va ser primer, la Fresca o la Fosca? La Fresca era al costat de la Nacional 2 i la Fosca a Palamós. Es disputen els dos el patrimoni de ser el primer càmping de les comarques de Girona. Quin dels dos va guanyar?
No crec que hi hagi cap disputa, perquè clar, en el llibre, com bé he explicat, intentem buscar les dades que hi havia objectives de l'època. En aquells moments, els primers càmpings, molts van començar a treballar sense, diguem, tots els permisos reglamentaris. Per tant, els que hem trobat que oficialment era, que dèiem en el llibre, era la Fosca. Però també llavors es veu que també la Fresca i estava en dates. Per tant, no sé si és una polèmica, però la qüestió és buscar una mica no quin era, sinó quins en general van ser els primers i on van ser una mica. Clar, pensem que el llibre ha estat també una recerca també molt de que deien els mitjans de comunicació. No ens hem posat també a buscar algunes altres dades econòmiques, diguem. Per tant, jo crec que és més un o altre, podem donar els mèrits als dos, diguéssim que van contribuir a començar a fer créixer aquest sector a les comarques de Girona.
És important això que dius de com veien els mitjans de comunicació el món del càmping. I els autòctons? Quan de cop i volta, a la dècada dels 50, aquí es comencen a instal·lar càmpings, sobretot als 60, no com a bolets, però diguem-ne com una alternativa més al turisme. El local, l'autòcton, com ho veia tot aquest món?
El local li costava molt de veure. Pensem que fins fa molt poc, amb el Covid, tothom ha vist que el càmping és una forma, però pensem com nosaltres imaginàvem o veiem els càmpings fa 30 anys. Per tant, al principi, ells ho veien d'una manera molt, molt estranya. És a dir, no entenien com podia ser que podíem baixar i quedar-se aquí. És a dir, els que hem viscut uns anys a països com Països Baixos o Holanda, entenem a vegades aquesta relació. Els que hem viscut només aquí, costa a vegades. Sí, no va ser fàcil als principis, eh? És un nou sector del turisme i jo crec que... I era un públic diferent al que era aquí. Pensem que el públic local, nacional, fins no fa molts anys ha entrat en el món del càmping una mica massivament. Abans era molt, molt més residual. Per tant, els hi costava entendre una mica aquestes persones que podien baixar amb autocaravana i quedar-se aquí unes setmanes.
Perquè aquesta és la pregunta. Els primers campistes, dècada dels 50 i 60, venien amb tendes de campanya, amb autocaravanes, com venien?
No, al llibre hi ha, és curiós, al llibre hi ha imatges, hi ha fotografies dels inicis. No, hi havia de tot, però bàsicament venien això, venien amb el seu cotxe i la seva caravana darrere, petita té caravana, i o bé en tendes de campanya. Són les dues maneres més normals que hi havia en l'època, doncs per baixar. Baixaven, doncs intentaven buscar això, els primers càmpings, bàsicament els primers càmpings no eren tan sofisticats, és a dir, tenien prats, tenien una entrada i a partir d'allà es anaven posant. Però ara estem pensant que està tot delimitat, que hi ha una botigueta, que hi ha tots els serveis. No era...
Parlem d'això precisament. Quins serveis un turista que venia del nord d'Europa a la dècada dels 60, quins serveis es podia trobar en un càmping d'aquí, jo que sé, des del típic supermercat? Discoteques ja n'hi havia en aquella època?
Discoteques, sí. Això sí que n'hi havia.
Sí.
Tampoc sabem si aquest públic era molt de discoteca, però sí que tenien els serveis bàsics. Els càmpings tenien els serveis bàsics i els campistes, és això, volien disfrutar, sobretot, de la naturalesa i les platges. I segurament també devien anar de discoteques. Això no ho hem pogut contrastar tant, però el tema de què volien fer i quins serveis tenien, doncs tenien els serveis essencials, que de fet és els que buscaven, eh? Tampoc venien pretensiosos de tenir grans luxes en els càmpings. Ells, bàsicament, com que suportaven gairebé tot a sobre la seva caravana, volien doncs, un lloc per estar, poder comprar el menjar i disfrutar una mica de l'espai natural que tenim.
Per acabar, Lluís, hem repassat la història de 70 anys, des del teu punt de vista i com a degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, els càmpings suposo que en el futur tenen, els càmpings gironins tenen la vida assegurada i tenen un futur prometedor, no?
Tenen, exactament, un futur molt prometedor, tenen molta feina, perquè nosaltres estem treballant molt amb ells, i són dels càmpings que sempre volen estar innovant. Els càmpings, dit, són els primers de sostenibilitat. I ara ja estan pensant, l'altre dia vaig estar a un projecte de Smart Camping i ja estan pensant com aplicar la intel·ligència artificial per temes d'aigua, residus i per satisfacció dels seus visitants.
Molt bé.
Per tant, és un sector molt, molt motivat en aquest sentit.
Lluís Coromina, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. Una abraçada molt forta. Gràcies.
Molt bé, un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.